Són les 8 del matí. Molt bon dia des de Pals.
Molt bon dia. Seguim amb la dinàmica anticiclònica al cel. Ens despertem amb una fred ben viva i glaçades fins ben bé a la línia de la costa.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Comencem el supermatí d'avui amb una informació de servei, perquè potser molta gent esteu anant cap a buscar el tren. Doncs sapigueu que la circulació està interrompuda entre Caldes i Girona per un incendi a les vies que ha afectat les instal·lacions. En teoria ha estat per crema de pneumàtics. S'espera reparar aquesta incidència a les 11 del matí. S'ha establert servei per carretera i s'intenta també derivar el servei des de Girona per trens AVE i Avant, en la mesura el possible la gent que vulgui anar directament des de Girona fins a l'estació de Sants de Barcelona. Però que sapigueu això, no hi ha trens entre Caldes i Girona en tots dos sentits per incendi, per crema de pneumàtics. Això és el que informa Renfe. Per tant, si anàveu a buscar el tren i anàveu justos, que sapigueu que avui trigareu més del compte en arribar a la feina si necessiteu agafar un tren per arribar-hi. Aquesta és la informació de servei d'aquest dimarts, dia 14 de gener del 2020. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Avui al supermatí de Ràdio Capital parlarem amb en David Cid, que és diputat de Catalunya en Comú Podem al Parlament de Catalunya, perquè hem presentat una bateria de preguntes i una proposta de resolució al Parlament sobre Ràdio Liberty. Volem preguntar-li què és el que demanen exactament a la Generalitat i què és el que esperen amb aquestes preguntes i quina informació tenen sobre l'estat actual de Ràdio Liberty i de les obres que s'hi haurien de fer, de la reparació que s'hauria de fer, l'adaptació dels terrenys per fer-hi un projecte que de moment hi ha alguna previsió, però no està ben bé definit. En parlarem de seguida després del sumari. I al final del programa l'acabarem amb en Josep Lluís Vidal parlant de tecnologia i oci digital. Avui obrirem amb una notícia que ens ha impactat bastant, que és que a partir d'avui millor que ja no utilitzeu Windows 7. Si encara teniu Windows 7 als vostres ordinadors, demaneu que us el canviïn o canvieu-lo vosaltres, perquè a partir d'avui ja deixa de tenir suport per part de Windows i, per tant, ja no hi haurà actualitzacions. Si hi ha virus o alguna cosa així, si hi ha virus nous, Windows 7 no s'adaptarà a aquests virus nous per intentar repel·lir-los. Vaja, que a partir d'avui Windows 7 deixa de ser totalment segur. Vigileu molt i després en parlem amb en Josep Lluís Vidal. L'associació Salvem el Golfet ha denunciat moviments de terres il·legals que afectarien una part de la zona boscosa de la finca dels Jardins de Cap Roig, en aquest cas concret a la zona de Mont-ras, al municipi de Mont-ras, que s'haurien fet sense llicència i recentment haurien estat paralitzats per l'Ajuntament de Mont-ras. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Han emès un comunicat en el que també denuncien les actuacions irregulars executades per la Fundació La Caixa a la finca de Cap Roig i detallen els punts pels quals impugnen la llicència municipal atorgada per l'Ajuntament de Palafrugell autoritzant les obres.
D'aquesta impugnació en vam parlar. Avui detallen una mica més, que és aquesta denúncia de moviments de terres il·legals, que és el primer pas per fer les obres i que l'Ajuntament de Mont-ras hauria paralitzat. De seguida ho expliquem. Desapareixen totes les nacres censades a la Costa Brava. Això també és important. Maria Montells, bon dia.
Bon dia. Cap de les 250 nacres censades des de fa 10 anys és viva. Segons ha informat la SER Girona, la Fundació Mar ha alertat que en l'últim any no s'han trobat cap en vida i ja ha estat inclosa a la llista d'espècies d'en perill crític d'extinció.
I les figures dels caganers de la Rosalia, Carles Puigdemont i la Casa de Papel han estat les més venudes d'aquesta temporada.
Durant el desembre ja es van esgotar les figures de Rosalia, la Casa de Papel i Puigdemont en fires de Nadal catalanes on caganer.com venia les peces. Davant les peticions es van anar reposant a poc, ja que s'elaboren artesanalment una a una.
I s'elaboren des de Torroella, per tant, per això ho destaquem. El grup de networking Business Network International factura més de 2 milions d'euros el 2019 a la demarcació de Girona i des del Baix Empordà. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. La seva presència es concentra bàsicament al Baix Empordà amb un grup en funcionament a Platja d'Aro. Prop d'una trentena d'empreses s'hi concentren i el grup té una política que només permet tenir una empresa per activitat d'aquesta xarxa per evitar la competència. Calculen que poden facturar 3 milions durant la primera meitat de l'any d'enguany.
Hem parlat amb ells i de seguida ens ho expliquen. Aquest diumenge es va presentar el 6è volum de la col·lecció de catàlegs del Terracota Museu dedicat a l'exposició col·lectiva Parant Taula 2019.
Pel primer cop la mostra, que se celebra cada any des del 2014, compta amb l'edició d'un catàleg que recull les 20 vaixelles dels 20 tallers de ceràmica que han participat a la mostra i també les 20 propostes culinàries dels 20 cuiners i cuineres integrants del col·lectiu La Cuina de l'Empordà.
Més enllà de les fronteres del Baix Empordà, avui és notícia que Carles Puigdemont insta Espanya a reconèixer-li la immunitat per poder trepitjar territori espanyol. El primer ple de l'expresident i l'exconseller com eurodiputats a la seu del Parlament Europeu a Estrasburg, Puigdemont va ensenyar cartells de Free Junqueras. Free Junqueras, recordant que Junqueras no podia ser en aquell ple que el seu escó s'havia deixat vacant per culpa de la Junta Electoral Central. Un ple, per tant, marcat per aquesta presència de Carles Puigdemont i Toni Comín al Parlament Europeu. Més notícies. Els lletrats del Parlament, atenció a això, avalen que Quim Torra continuï com a diputat i com a president. Han fet un informe als serveis jurídics de la cambra que considera que la Junta Electoral no pot retirar l'acta de diputat al president de la Generalitat. Atenció a això, molt important, perquè els lletrats del Parlament sempre es posicionen en el lloc on està la legalitat, perquè són els que més bé es coneixen el reglament del Parlament. En l'octubre del 2017 van alertar contínuament contra les accions que estaven fent els partits independentistes i ara, en canvi, donen suport als partits independentistes i avalen la continuïtat de Quim Torra com a diputat i com a president. Notícia també del dia i molt destacada. El Barça destitueix Ernesto Valverde i nomena Quique Setién com a nou entrenador. Després de dues temporades i mitja dirigint el primer equip del Barça, la directiva blaugrana ha decidit posar punt i final a l'etapa de Valverde a la banqueta blaugrana i ha anomenat el tècnic cantàbric Setién, que firma fins l'any 2022. I Elisabet II dona ple suport a la independència dels prínceps Enric i Meghan, però demana temps. En un comunicat, la reina i la família reial diuen que hi haurà un període de transició i que la parella passarà temps al Canadà i al Regne Unit. I a Espanya, Dolores Delgado serà la nova fiscal general de l'Estat, us ho explicàvem ahir, i això ha generat polèmica perquè era la ministra de Justícia, i és un pas que no havia passat mai, passar de ser ministra de Justícia d'un govern partidista, per tant, un govern socialista, a fiscal general de l'Estat, que és un grup, una entitat, una persona, la fiscalia, una entitat que hauria de ser suposadament independent. Són les 8 i pràcticament 10 minuts. El 14 de gener de 1973, Elvis Presley va fer el primer concert de la història retransmès via satèl·lit. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you... El conegut Aloha from Hawaii.
El disc va ser d'enorme èxit pel cantant i en ell hi podíem escoltar algunes de les seves grans composicions com Can't Help Falling in Love, Suspicious Minds, My Way o aquest Blue Sweat Shoes.
No sabem si avui ens porta aquestes Blue Suede Shoes, aquestes sabates de cuir blau, el nostre meteoròleg Marc Vilà. Marc, bon dia.
Bon dia. Tal i com dèiem el titular, l'anticicló tornarà a imposar la seva llei contundent, que aquí a la nostra comarca consisteix en males visibilitats i freds nocturnes amb glaçades quasi ben bé a la línia costanera i de dia pot lluir més el sol. Ens tornem a despertar amb termòmetres que han baixat dels 0 graus a molts punts de la comarca i, si no ho han fet, poc n'ha faltat. I amb el permís del Núvols Prims, el sol podrà lluir justet la seva escalfor, deixant màximes que amb prou feines arribaran als 14 graus. De moment, no hi ha canvis destacables a la vista. Ens guardarem per final de setmana les possibles variacions en l'estat del cel.
Doncs ens ho explicareu.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà. A Begú, Farmàcies Mirador. Descobreix tot un univers de productes i serveis per a la teva salut i bellesa. Deixa't assessorar i aconsellar per la Consuelo i el Ferran. Perquè cuidar-se és molt important. Farmàcia Begú es Mirador. I si dius que vens de part de Ràdio Capital, tens un regalet assegurat. Farmàcia Begú es Mirador. Som a la plaça Forgues número 11 de Begú. T'esperem.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begú.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts al matí a l'Avinguda Europa hi ha mercat setmanal i els dissabtes, també al matí, hi ha mercat de segona mà, antiquaris i brocanters a la plaça Catalunya. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta activitat o d'altres, podeu visitar pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Any nou, títol nàutic nou. Vine a l'Escola Nàutica de Palafrugell i compleix un dels teus propòsits. Apunta't al curs de patró que fem l'últim cap de setmana de gener.
Més info a escolanauticabaixempordà.com o trucant-ho passant un WhatsApp al 650 51 20 70. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
I tots els nostres alumnes tenen accés prèmium al servei de barques compartides.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Un minut i un quart de nou. Catalunya en Comú Podem, el Parlament insta la Generalitat a que aturi el procés de licitació dels terrenys on hi ha les instal·lacions de l'antiga Radio Liberty a la platja de Pals. Segons han explicat en un comunicat que ens en fèiem ressò ahir al matí, el diputat David Cid ha registrat una bateria de preguntes que parteixen de les reclamacions de l'associació ecologista Salvem la Platja de Pals. Avui parlem precisament amb ell, amb en David Cid, diputat de Catalunya en Comú Podem al Parlament. Senyor Cid, bon dia.
Bon dia.
Per la gent que no està acostumada, els periodistes sí que ho estem, però clar, per la gent que ens estigui escoltant i que no estigui acostumada als procediments parlamentaris, el que heu fet és presentar reclamacions per dues vies, una proposta de resolució i unes preguntes al govern. Comencem per les preguntes. Són preguntes que s'han de respondre per escrit?
Sí, sí, nosaltres el que reclamem és tenir més informació. De fet, el govern està obligat a contestar-les en un termini relativament breu, i per tant el que nosaltres volem conèixer és per què ha licitat aquests terrenys, quin és l'objectiu, si a més no, està en contacte, en aquest cas, per exemple, amb l'associació Salvem la Platja de Pals, i en aquest cas també, com denuncia i com expressa també aquesta plataforma, si darrere d'aquesta licitació hi ha la voluntat de que algun projecte, similar com el que hi havia hagut en el seu moment, com era el projecte Aquam, doncs pugui estar darrere d'aquesta licitació, o simplement és que realment es vol posar en marxa allò que fa molt de temps que reclama des de SOS Costa Brava i també en aquest cas des de l'associació Salvem la Platja de Pals, és la recuperació d'aquests terrenys. Per tant, el que primer que demanem és tenir informació i que el govern ens expliqui per què ha pres aquesta decisió.
Dèieu que la resposta ha d'arribar obligatòriament i en un termini curt.
Sí, nosaltres, si no vaig errat, el govern té un termini, em sembla que és com molt són un mes o dos mesos per respondre a la pregunta. En tot cas, nosaltres el que reclamem és que sigui quan abans millor, i sobretot el que volem és que hi hagi un diàleg amb el territori. No és la primera vegada que ho fem. Nosaltres en aquest cas hem treballat conjuntament amb la plataforma Costa Brava la majoria de conflictes que hi ha hagut arreu del territori. Per exemple, recentment també vam portar al Parlament el cas de les macrofestes en espais protegits, com en aquest cas a la Cala d'en Masoni, i hem anat treballant a tot el conjunt dels conflictes que hi ha hagut a la Costa Brava. I en aquest cas, entenem que el govern ens ha donat resposta i sobretot quina és la voluntat que té en aquest espai. Com denuncien moltes entitats ecologistes, és un dels darrers espais que queden a la Costa Brava amb una tipologia natural molt concreta, és un espai dunar, que a més hi ha espècies protegides, i que per tant nosaltres el que tenim davant l'oportunitat que aquests terrenys, en el seu moment, va desaparèixer les antenes de Radio Liberty, ara el que, com reclama en aquest cas també la plataforma, el que ens agradaria és que s'intentés renaturalitzar aquests terrenys de la millor manera possible. Hi ha experiències en aquest sentit. En el seu moment, per exemple, també el govern d'Esquerres va fer una intervenció també similar i molt, molt potent, en aquest cas al Cap de Creus, amb l'antic Club Mediterraneus. Crec que hi ha experiències que ens poden permetre avançar en el mateix sentit. No?
Això, per una banda, les preguntes, per altra banda, la proposta de resolució que s'ha de votar en el ple?
Bueno, les propostes de resolució, en aquest cas, nosaltres el que les portem és a la Comissió de Territori, en aquest sentit, i per tant, bàsicament, jo vull dir, perquè els oients també ho entenguin, no és un bloqueig polític, és un element de pressió, en aquest cas el govern, el que demana informació, sinó fixar una posició del Parlament de Catalunya, perquè en aquest cas la Comissió de Territori és forma part del Parlament de Catalunya i insta el govern, que teòricament ha donat compliment a les resolucions del Parlament, tot i que a vegades no és així, i el que fem també és que demanem a la resta de grups que es posicionin, i per tant que hi hagi una posició política del conjunt de grups sobre el que nosaltres plantegem a la proposta de resolució. Bàsicament plantegem tres coses. La primera és que en aquest cas...
Disculpi, David, estem perdent una mica la connexió. No sé si...
Igual és un problema de cobertura, sí. Ara sí. Ens senten bé?
Sí. Ara potser una mica millor, sí.
Va, doncs bàsicament el que dic que la nostra resolució és el que reclamem tres coses. Evidentment, la protecció d'aquests terrenys i, no, en aquest cas, que s'eliminin els edificis preexistents. En segon lloc, que es descartin projectes com, per exemple, el projecte QAM. I en tercer lloc, doncs, aquesta necessitat, no, de protegir aquest territori. No? Per tant, nosaltres el que volem és un funcionament polític molt clar, que aturi la licitació, que eviti projectes que el que poden fer és augmentar la pressió turística en aquest espai, i en tercer lloc doncs recuperar, intentar recuperar aquests terrenys, tenint en compte doncs que el litoral gironí és un dels, evidentment, dels espais litorals amb més pressió de tota de Catalunya i també de l'Estat, i que per tant aprofitem aquesta oportunitat per tindre un espai natural que pugui servir doncs per preservar, encara que sigui un petit espai de la Costa Brava, i també doncs per protegir el que és doncs aquest hàbitat natural i poder-lo recuperar.
Clar, en tot cas, aquesta licitació s'ha fet ja? Vostès tenen constància que s'hagi fet? Perquè nosaltres no tenim constància des d'aquí.
El que, quan fem les preguntes, és una de les primeres coses que reclamem, no? És a dir, que si la licitació s'ha fet, quin és l'objectiu de fer-la, perquè no és la Generalitat qui lidera, en aquest cas, teòricament, la licitació hauria de servir per aplicar un conveni que té la Generalitat amb l'Estat, que hauria de permetre doncs, recuperar els terrenys. Nosaltres el que entenem és que el que hauria de fer la Generalitat és liderar directament aquest projecte de recuperació, i per tant, sobretot, que l'objectiu definir quin és l'objectiu, que quedi clar que ens han d'explicitar quin és l'objectiu que té la Generalitat amb aquests terrenys. Si bé és, com reclama en aquest cas la plataforma Salvem la Platja de Pals, és bàsicament permetre recuperar l'espai i eliminar els edificis que encara queden de l'antiga estructura de Radio Liberty, o bé doncs és iniciar un nou projecte que nosaltres no sabem quin és, però històricament hi havia hagut aquest projecte de la construcció de dos aquaris, i que a més semblava que podria generar un munt de visites al voltant de 250.000 persones a l'any, segons ens explica la pròpia plataforma, i perquè nosaltres aquí el que volem és conèixer quines les intencions de la Generalitat, i en tot cas nosaltres tenim molt clara quina és la posició, que és la de, en aquest cas, la dels moviments ecologistes. Mm-hmm. No? Per tant, sobretot, el que estem reclamant també és major informació. No? Mm.
En tot cas, que sàpiguen els oients que aquest divendres, a més, hem pactat i passarà per aquest programa el president de la Fundació Marc, ens explicarà, més enllà d'altres qüestions, com la que explicarem de seguida de la falta de nacres a la Costa Brava, doncs ens explicarà una mica en quina situació està i quines són les característiques d'aquest projecte Aquam que vostè deia, no? que preveu aquaris i que preveu un on sí que podria haver moltes visites i podria augmentar la pressió turística. En parlarem amb ell. Per tant, fins així, aquí queda aquesta petició del Catalunya en Comú Podem a la Generalitat perquè doni més detalls, i quan respongui el govern, doncs estarem pendents, perquè a més el govern en aquest cas, nosaltres hem preguntat a la Generalitat, estem pendents que també ens responguin, però vosaltres, el govern està obligat a dir-vos la veritat, no com els periodistes.
Bueno, en principi sí, el que passa és que a vegades no te la diuen tota, que no és directament mentir, però bueno, no t'expliquen tot el que t'haurien d'explicar. Però bueno, nosaltres el que fem amb això, evidentment, és, si no quedem satisfets amb les preguntes, doncs és demanar més informació, i també tenim altres mecanismes, com per exemple intentar portar preguntes orals en comissió, o fins i tot si ho creiem oportú, doncs per fer una pregunta al conseller en ple, no? Però per tant, bé, nosaltres diguéssim que tenim una mica més de possibilitat que vosaltres de demanar informació, i evidentment nosaltres estem a disposició vostra i també del conjunt d'entitats i moviments socials de les comarques gironines, com hem fet en altres ocasions, eh? I per tant també ho intentarem, i evidentment el part fonamental inicial és conèixer exactament quina és la intenció que té la Generalitat. Jo crec que això no té un problema, i que per tant evidentment la Generalitat hauria d'explicar quina és la voluntat que té amb els antics terrenys de Radio Liberty, i per tant poder-hi en tot cas generar un debat que permeti en aquest cas fixar una posició a conjunt de persones del territori i, evidentment, també dels grups polítics a nivell del Parlament de Catalunya.
El que és un fet és que darrere d'això últimament hi ha hagut molt secretisme perquè tampoc no s'ha avançat, per tant, no hi ha res clar al voltant del futur de Radio Liberty. Ho deia vostè fa un moment, el Parlament al desembre va aprovar per unanimitat una proposta de Catalunya en Comú per prendre mesures per acabar amb les festes il·legals a platges i cales de la Costa Brava com la que vam viure aquí a Calella fa res, aquest estiu passat. I hi ha hagut dues notícies destacades aquesta última setmana sobre això. Per una banda, que Capitania Marítima serà l'encarregada de vigilar que no torni a passar. I després, que no s'ha posat cap denúncia a les barques que van ocupar la Cala Massoni per fer una festa aquest estiu. Vostès tenen constància que s'hagin fet passos, que el govern hagi pres mesures per evitar que torni a passar?
No, nosaltres com vosaltres, bàsicament, hem la mateixa informació. El desembre es va aprovar, com dieu, aquesta proposta de resolució nostra des de Catalunya en Comú Podem per unanimitat. En tot cas, arran de la notícia que ha sortit aquests dies als mitjans, nosaltres també estem preparant noves iniciatives parlamentàries per demanar-li també explicacions al govern, que és el que ha succeït, i també per conèixer quin conjunt de mesures es poden posar damunt de la taula per evitar-ho. De fet, l'any passat, no, les pròpies entitats ecologistes i fins i tot els ajuntaments ja tenien clar que una de les possibilitats més efectives era el que no explicaves ara, que era la per part de la col·locació de per part de boies per part de Capitania Marítima, no? I per tant, bueno, entenem que això estarà resolt. Sí que és cert que això crec que hi ha d'haver-hi en aquest cas un seguiment i en tot cas també això diria, no, un control major per part del conjunt d'autoritats, perquè no és només a la cala amazònica va haver-hi aquesta activitat. Jo personalment vaig tindre la possibilitat també de viure en aquest cas i de poder trobar-me malauradament amb una macrofesta al cap de Creus a la cala Galera, i per tant, bueno, això és un fet que no és un fet aïllat, com també les tecnologies, i per tant, bueno, i nosaltres entenem que tenim temps i som en temps que això no s'ha d'acudir aquest estiu, i per tant cal conèixer les mesures que s'estan prenent per al conjunt de les administracions, i aquí hi ha d'haver una coordinació entre, evidentment, els ajuntaments de la Generalitat i també l'Estat, i per tant entenem que això estarà resolt de cada estiu. Arran d'aquesta notícia que ha sortit, nosaltres segurament el que farem és plantejar noves iniciatives parlamentàries, que és una mica per la que serveixen. També tot el que fem molt és portar reivindicacions o conflictes que hi ha al territori cap al Parlament, i això moltes vegades el que fa és no, que els grups s'han de posicionar, que evidentment genera moltes vegades soroll mediàtic, doncs això és el que fa que el govern es vegi forçat a prendre mesures, i és una mica el que intentem nosaltres fer com a, no, d'acompanyament a la feina que es fan moltes vegades des d'aquestes entitats ecologistes.
Anem acabant, perquè tot això passa en el context de la presentació d'un pla director urbanístic fa un mes, que s'ha d'aprovar definitivament en els propers mesos. Entenc que no ha de passar pel ple del Parlament. En tot cas, no. Quin és el posicionament de Catalunya en Comú Podem? És el de celebrar que es limiti a la meitat els habitatges possibles, o creuen que s'hauria hagut d'anar més enllà?
Doncs és un plantejament similar a les coses parades. Fent nosaltres fa just un treball també celebrar una jornada de treball en aquest cas a Blanes, on participen més de 100 persones sobre el futur de la Costa Brava. Nosaltres entenem que és bona notícia que es limiti una construcció de 15.000 habitatges a la Costa Brava, que això és fruit d'aquesta reivindicació, d'aquesta lluita del moviment social i ecologistes que s'han articulat del paraigua de la Costa Brava. Però el que estem fent nosaltres, i també crec que s'ha fet la forma, és estudiar en aquest cas projecte per projecte, veure el que ara es fora d'aquesta protecció i veure de quina manera podem actuar aquests projectes. I de fet també està succeint una de les coses que nosaltres ja li vam reclamar al govern, que nosaltres enteníem que aquesta moratòria i, per tant, també aquest pla director urbanístic de sòls no sostenibles havia d'anar més enllà, era el primer perímetre de la costa i, de fet, el que alertàvem i nosaltres també situàvem en algunes compareixences del conseller Damià Calvet és que aquesta pressió urbanística es podia rastrear a l'interior i és el que està succeint. Per exemple, hi ha un projecte bastant important al municipi de Pau, a l'Alt Empordà, i per tant, clar, evidentment, aquests macroprojectes no estan, no, en aquest cas, limitats pel pla director urbanístic de sòls no sostenibles. Per tant, nosaltres el que creiem és que ens queda moltíssima feina per fer, per seguir protegint el litoral gironí, i el que intentarem, doncs, veure quins són els marges que ens queden per intentar, doncs, aturar alguns projectes que nosaltres creiem que són importants, no? I després hi ha altres projectes que suposen una amenaça per la Costa Brava i que són iniciatives moltes vegades del propi govern, eh? Nosaltres també entenem que a vegades, doncs, actua amb una flagrant contradicció. I nosaltres, per exemple, tenim una batalla oberta molt important amb la perllongació de la C-32, en les que entenem que forma part d'aquest mateix projecte d'especulació urbanística a la Costa Brava, o, per exemple, altres projectes que s'han posat en marxa que nosaltres entenem que no tenien cap tipus de sentit. Parlàvem ara també de Calella, i en aquest cas, conjuntament, la Fundació de la Caixa i en aquest cas també el propi departament, doncs, han impulsat, tot i que finalment s'ha limitat una mica més, però han impulsat també, doncs, en aquest cas, un projecte molt concret que nosaltres no compartíem i Sos Costa Brava no compartia, no, el castell de Cap Roig. Sí, no, per
de, seguida, tant, de fet, de seguida, la propera notícia és sobre això, perquè ja deu saber que els mitjans d'aquí dalt, l'ecologisme, el territori, és el nostre pa de cada dia i, efectivament, cada dia hi ha notícies sobre això.
Doncs sí, doncs, per tant, nosaltres, evidentment, creiem, acabo amb això, doncs, creiem que és una bona notícia, que cal reconèixer la feina ingent que ha fet el col·lectiu Sos Costa Brava, però nosaltres entenem que és només un primer pas, que cal seguir treballant i que, per tant, nosaltres, evidentment, doncs, ens posem a disposició del territori i de Sos Costa Brava, doncs, per seguir conjuntament portant aquestes, no, reivindicacions al Parlament i veure de quina manera, doncs, podem contribuir a seguir protegint el litoral gironí, que és el que nosaltres, doncs, des de la nostra tasca intentem, doncs, humilment, doncs, ajudar a que tot això, doncs, pugui tirar endavant.
Hem passat a 8:45 del matí, se'ns acaba el temps perquè hem d'explicar altres notícies, però en tot cas seguirem parlant, perquè a més estem preparant des de Ràdio Capital un programa especial sobre territori, convidarem tots els partits i segur que en seguirem parlant amb Catalunya en Comú Podem. David Cid, diputat al Parlament, moltes gràcies per passar avui pel supermercat.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu, que vagi bé. I recobrem la notícia amb què obríem aquest supermatí, que és que està tallada la circulació de trens entre Caldes de Malavella i Girona en els dos sentits. Per tant, es manté el tall i recordeu, si heu d'anar a agafar el tren, sapigueu que o us desviaran en carretera o anireu a Girona i haureu d'anar a Nave fins a Barcelona. En tot cas, compte si heu d'anar a Caldes, a les estacions de Caldes o Flaçà, que són les més utilitzades pels baixempordanesos. Parlàvem ara mateix amb en David Cid, el diputat de Catalunya en Comú Podem. L'associació Salvem el Golfet, l'entitat que forma part de la plataforma Sos Costa Brava, denuncia moviments de terres il·legals que afectarien una part de la zona boscosa de la finca dels Jardins de Cap Roig, concretament la zona que afecta el municipi de Mont-ras, que s'haurien fet sense llicència i que haurien estat paralitzats fa poc per l'Ajuntament de Mont-ras.
Han emès un comunicat en el que segueixen denunciant les actuacions irregulars executades per la Fundació La Caixa a la finca Cap Roig i també detallen els punts pels quals han decidit impugnar la llicència municipal que va atorgar l'Ajuntament de Palafrugell autoritzant les obres. Segons diuen, des de l'associació sempre s'ha advertit del greu risc que suposava l'execució d'obres a la finca protegida dels Jardins de Cap Roig i dels greus impactes ambientals que es produirien executant aquest projecte, uns impactes que ja han començat i que, a més, dubten que aquest projecte sigui necessari. Margarita Riera, portaveu de l'associació.
L'auditori, doncs, no creiem que sigui un edifici absolutament necessari amb un sòl no urbanitzable d'especial protecció. I com que hi ha una manca d'anàlisis d'alternatives i d'emplaçament d'aquest auditori, per això nosaltres també hi estem en contra.
A més, també creuen que s'ha superat el 20% de la construcció màxim, un màxim que estableix la normativa, perquè no estan comptabilitzant la part soterrada. Si la comptabilitzessin, se superaria aquest 20% permès.
Tot això ve de lluny, com ha anat exactament? Posem una mica de context, Eugènia.
Doncs recordem que van presentar una denúncia davant de l'Ajuntament de Mont-ras l'octubre del 2019 per moviments i abocaments de terres, explanacions i afectació a zona boscosa de la finca de Cap Roig al municipi de Mont-ras. També han dit que hi va haver una aturada dels moviments de terres i de l'afectació del bosc. Per resolucions de l'alcaldia de Mont-ras del 30 d'octubre al 13 de desembre per no comptar les obres amb llicència. I aquell dia, el 13 de desembre, l'alcaldia de Mont-ras també va exigir que retiressin les terres abocades i la reposició dels arbres malmesos. A més, Salvem el Golfet i Sos Costa Brava també han tornat a requerir a l'Ajuntament de Palafrugell que demani a la Generalitat que el pla director urbanístic inclogui el municipi de Palafrugell en el seu àmbit territorial i també que modifiqui el règim urbanístic dels sectors d'Aigua Xerida i de la muntanya de Sant Sebastià de Franc, que també foren incorporats a la moratòria i que finalment no han estat modificats pel pla director.
Ja és casualitat, o no, que avui al Supermatí parlem de dues coses relacionades amb la primera entrevista. Hem parlat fa un moment de la situació al Cap Roig. Doncs bé, la Fundació Mar, que és la promotora d'aquest projecte Aquam, que podria instal·lar-se a Radio Liberty, fa una altra denúncia relacionada amb les nacres. I és que han desaparegut totes les nacres que tenien censades a la Costa Brava. Concretament, cap de les 250 nacres censades des de fa 10 anys és viva. Segons informa la cadena SER, la Fundació Mar alerta que en l'últim any no s'ha trobat cap en vida i ja ha estat inclosa a la llista d'espècies en perill crític d'extinció.
El culpable que aquests mol·luscs s'estiguin morint és un protozou que els provoca una infecció que els fa perdre la gana. La infecció de protozous es va detectar fa aproximadament 2 anys al sud d'Espanya i es va començar a estendre ràpidament. Els experts creuen que el canvi climàtic i les aigües de llast dels grans vaixells són dos dels factors que han provocat aquesta infecció.
I Maria, quina és la taxa de mortalitat d'aquesta espècie?
Durant el 2018, la mortalitat de les nacres a la Costa Brava es va elevar fins al 85%. El director de la Fundació Mar, Miquel Ventura, ha explicat a la SER que és important estudiar què ha passat perquè això no es repeteixi amb altres espècies. Les nacres són un dels mol·luscs més grans del món i una espècie pròpia de tot el Mediterrani. Són com d'una roca, però neixen a la sorra i d'un color carn. Poden arribar a fer un metre d'alçada i s'alimenten del plàncton.
Doncs ja us ho deia abans, que divendres parlarem amb el líder, amb el president de la Fundació Mar, en Miquel Ventura.
Jordi, vols sortir amb barca aquest cap de setmana?
No sabia que en tenies.
Què va? Navego gràcies a Multiboat. És un servei de l'Escola Nàutica Baix Empordà que et permet navegar des de 39 euros al mes amb una àmplia flota d'embarcacions i sense despeses extra. Si vols més informació, pots entrar a escolanauticabaixempordà.com o trucant o enviant un WhatsApp al 603 84 17 27. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
Passen 7 minuts de 8:45 del matí. Dels productes estrelles de Torroella de Montgrí és els caganers. Doncs bé, èxit rotund de les figures de la Rosalia i de la sèrie de televisió La Casa de Papel i el centre en té president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Durant el mes de novembre, l'empresa Cagani.com va donar a conèixer les novetats d'aquesta temporada, en total una quarantena de noves figures que un cop més converteixen personatges famosos del món de la política, artístics, esportius o de la ficció en caganers de pessebres. I ara us podem explicar quins són els que han tingut més èxit.
El de la Rosalia i la Casa de Papel eren novetats d'aquest any, però no el de Puigdemont, creat el 2016 i que ja forma part dels caganers més venuts, juntament amb els de Barack Obama, Donald Trump i Leo Messi. Durant el desembre ja es van esgotar les figures de la Rosalia, la Casa de Papel i Puigdemont en fires de Nadal catalanes on el caganer.com venia les peces. Davant les peticions es van anar reposant poc a poc, ja que s'elaboren artesanalment una a una. Per a Sergi i Marc Alòs, de l'empresa familiar caganer.com, la Rosalia amb els seus concerts va ser el detonant perquè les vendes del seu caganer fossin un no parar. I pel que fa a la Casa de Papel, ja esperaven aquest resultat i la gran sorpresa però va ser Puigdemont, que en ser notícia en els dies de la fira va tornar a estar al capdamunt de les vendes.
I Maria, quins han estat els altres 10 més venuts?
El top 10 dels caganers famosos més venuts d'aquesta temporada el completen els polítics Donald Trump, Boris Johnson i Oriol Junqueras, l'artista mexicana Frida Kahlo, l'activista mediambiental sueca Greta Thunberg, la figura del còmic del superheroi Deadpool i els clàssics Tio i Pare Noel. En general, totes les novetats han funcionat molt bé. La Greta va ajudar-los que coincidís la seva visita a Madrid. Segurament la sorpresa més gran entre les novetats dins del top 10 ha estat Frida Kahlo. El caganer clàssic amb la barretina sense representar cap personatge famós continua sent com cada any el més venut en totes les seves mides. Veuen que tant turistes com catalans se l'emporten de record per posar-lo al pessebre. Cada cop intenten incorporar més dones i moltes de les figures ja les tenen desdoblades. Per aquesta temporada s'han afegit més perfils dedicats al món de les professions com les de la cirurgiana i cuinera i del món esportiu com les de golfista i futbolista en versió femenina i també de waterpolista amb casquets blanc i blau i de gimnasta en rítmica. La indumentària dels Sant Fermines i les figures del sol, la lluna, el lleó i el goril·la han arrodonit la quarantena de nous caganers de fang dissenyats i elaborats artesanalment al taller de Torroella de Montgrí.
Parlem del grup de networking Business Network International. Un grup que té presència al Baix Empordà i que ha aconseguit facturar més de 2 milions d'euros durant l'any 2019 a la demarcació de Girona.
Sí, la seva presència es centra bàsicament al Baix Empordà, amb prop de 30 empreses que estan connectades a Platja d'Aro. Els altres grups que estan establerts a Girona són a Figueres, Olot i també la capital gironina. Asseguren que estan en fase de creixement i estimen que durant l'any 2020 podrien superar els, atenció, 3 milions d'euros de facturació. Josep Morató és el president del BNI.
Actualment estem en fase de creixement i convidem els empresaris, autònoms i professionals de la comarca a que s'apropin i valorin si els interessa formar part del nostre grup de networking. Creiem que arribarem als 3 milions d'euros facturats a la primera meitat del 2020.
A nivell mundial, els seus grups arriben a 75 països i facturen més de 15.000 milions d'euros.
I Pedro, com funciona exactament el BNI?
La seva principal política és que només es pot aglutinar una única empresa d'una activitat per evitar competència dins del mateix grup. En paral·lel, des del BNI defensen que els seus membres actuen com un equip de màrqueting per a la resta d'integrants del grup, de manera que generen referències que poden derivar nous clients per a aquestes empreses, apunten. Els membres comparteixen idees, intercanvien contactes, etc. Morató diu que posen en pràctica una filosofia que s'empara en el lema "els que donen, rebran".
Gràcies, Pedro Ruiz. De Platja d'Aro a la Bisbal, sobre el Terracota. Aquest diumenge es va presentar el 6è volum de la col·lecció de catàlegs del Terracota Museu, dedicat a l'exposició col·lectiva Parant Taula 2019. La mostra se celebra cada any interrompudament des del 2014 i aquesta vegada es pot visitar fins al 26 de gener.
Sí, és la primera vegada que compta amb l'edició d'un catàleg que recull les 20 vaixelles dels 20 tallers de ceràmica que han participat en la mostra i les 20 propostes culinàries dels 20 cuiners i cuineres integrants del col·lectiu La Cuina de l'Empordanet. A l'acte també es va presentar els nous números a la revista del Baix Empordà, La Costa Brava en Perill, i l'Empordà Gastronòmic, que inclou el dossier de cuina i terrissa. I es va fer un tastet d'arròs de pals cuinat pel mateix Joan Carles Sánchez i maridat amb vins de denominació d'origen Empordà del celler Mageli de Pals. A més, també es va fer entrega del premi del sorteig de la Ruta Gastronòmica Tastaulletes 2019, ja que entre totes les persones que havien participat se sortejava un vol en globus per dues persones.
I com s'ha promocionat aquesta exposició?
Doncs des de la primera edició, l'exposició col·lectiva de vaixelles de ceràmica de la Bisbal ha anat creixent al llarg del temps gràcies a l'àrea de promoció i desenvolupament local de l'Ajuntament de la Bisbal i l'Associació de Ceramistes de la Bisbal. També el Terracota Museu, que des del 2018 acull la mostra a les seves instal·lacions, i el col·lectiu La Cuina de l'Empordanet, que des del 2019 es va sumar a la proposta per consolidar un autèntic espai de confluència entre ceràmica i gastronomia.
Una mica més d'un minut i arribarem a 8:45.
T'agradaria jugar al futbol sala? Vine a provar-ho al Vall-llobrega Club Futbol Sala. Necessitem noies nascudes entre els anys 2002 i 2007 per completar l'equip juvenil. Pots provar sense cap compromís els dimarts i dijous a la tarda al pavelló de Vall-llobrega. Per a més informació, truca al 639 55 35 41. 639 55 35 41.
Supermatí.
El comentari d'avui ens el deixa la Carme Fanoll.
Bon dia. La gent de la revista de Girona em va demanar un article explicant el projecte Biblioteques amb D.O. Aquest projecte s'iniciava el 2013 a nivell nacional lligat al Departament de Cultura, però un any abans, a la Biblioteca de Palafrugell, es començaven a fer bona feina a nivell de la D.O. Empordà i s'estenia ràpidament a les comarques gironines. En aquell moment era una novetat curiosa, una aliança entre una D.O. poc coneguda, potser encara amb pocs consumidors i manca de referències. Aviat, les tertúlies literàries, els tallers, els tastos de vins, les visites als cellers, les presentacions es van fer habituals a les biblioteques. De les 25 biblioteques públiques que van apuntar-se al projecte el 2013, s'ha passat a les 69 el 2019, que han organitzat 400 activitats amb 20.000 assistents. Moltes altres institucions fan que aquest maridatge entre cultura i vi sigui cada dia més habitual. És un apartat important dins l'agenda de la comunitat 3C. El Centre Quim Soler, al Priorat, irradia bones pràctiques i bones idees, atraient a tots els lletraferits del país. Més a prop nostre, la Fundació Josep Pla organitza amb èxit els vermuts literaris. A Palafrugell, dues fondes estan fent una oferta fantàstica en aquest sentit. L'Hostal Estrella i l'històrica Fonda Plaixa ofereixen als seus magnífics patis els millors vermuts i també un bon catàleg de vi de les nostres terres. En allà també hi podem trobar bona música, magnífic tàndem, i com que fa massa temps que no afegíem una cita planiana a Ràdio Capital, avui llegiré aquesta que es pot trobar al setè volum de la seva obra completa. Una vegada vaig demanar a una senyoreta de pagès, de galtes rosades, de mirada una mica bleda, el que era un idili, i em respongué que era un vermut amb olives.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
El nou Mitsubishi ASX20 arriba al Baix Empordà. Vine a veure l'Auto Mont-ras i, com sempre, tenim els millors vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència. Auto Mont-ras, a l'Avinguda Catalunya, número 19 de Mont-ras. Truca'ns al telèfon 972-308-984. 972-308-984. Vine a veure'ns, tenim el cotxe ideal per a tu.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, començo amb una pregunta. Tu tens encara algun Windows 7?
No.
No, eh?
No. Fa temps que me'n vaig desfer.
Doncs en la secció de la por avui, Windows 7.
La secció de la por.
Sí, perquè si algú té Windows 7 ha de saber que ha de tenir por, perquè si es creen nous virus, això com va? Si es creen nous virus, Windows 7 ja no estarà preparat per atacar-los, o com va?
Bé, una mica sí, però tampoc del tot ben bé, a veure, el cas és que això tampoc és una cosa ni nova, ni espectacular, ni res pel que ens haguem d'alarmar. És un to d'alerta que Microsoft llença, per dir-ho així, i també és el moment idoni, doncs, per canviar de sistema operatiu. Per què? Doncs perquè Windows 7, poder no ens ho sembla, però ja és un sistema operatiu antic. I, clar, doncs, ja fa un temps que Windows 10 és al mercat. Bueno, de fet, hi ha, doncs, com a mínim dues versions entremig, el Windows 8, el 8... No, 3, el Windows 8, 8.1, i després el Windows 10. A més a més, recordem que després del Windows 7, quan va sortir el Windows 8, hi va haver un canvi de paradigma, un canvi de manera de fer de Microsoft, i Windows ja va deixar de ser un producte per convertir-se en un servei. És a dir, que abans com funcionava la cosa? Que tu anaves a una botiga d'informàtica, compraves un ordinador i tenies l'opció de que o te vingués, com ara ja a tot arreu passa, amb el sistema operatiu ja instal·lat, no? Que únicament has de donar el botó de power i ja comença a funcionar. Bé, tu podies escollir i dius, no, jo vull aquest sistema operatiu d'entrar a la gamma que hi ha en el mercat. Això també ho podries fer ara, però has de pagar un plus, no? I llavors tenies, per un costat compraves la màquina i per un altre costat compraves el sistema operatiu, que normalment, en molts casos, te'l donaven amb un CD. Ja. Val? I després el que va passar va ser que ja l'instal·laven directament, però et continuaven donant el número de llicència per si mai aquesta llicència, aquest Windows, aquest software, el volies fer servir en una altra màquina. Això va canviar amb l'arribada de Windows 8 i ja directament van començar a fer la transició cap a servei, i per tant, des de Windows 10 hi ha una sola llicència que compres una vegada, que pagues una vegada, i que aquesta et serveix, doncs, tantes vegades com vulguis, a no ser que arribi un moment en què la màquina ja porti els requisits tècnics que permeten que el software corri, no? que funcioni. Que això, bé, també és més ràpid que mai actualment, ja. No? Perquè hi ha requeriments, cada vegada hi ha funcions noves que requereixen molta més potència de memòria, d'espai, etc. I per tant, les versions de les màquines es queden endarrerides fa temps. Què passa amb això? Doncs que aquest Windows 7 ja era l'últim resquici, per dir-ho així, d'aquesta antiga manera de fer de Microsoft, i ara ja, doncs, el que ha decidit és de deixar de donar-hi suport, ja no hi haurà actualitzacions. Això vol dir que els ordinadors deixaran de funcionar? No, continuaran funcionant normal, el que passa que ja no tindrem accés a actualitzacions. Si surt un virus d'aquests que ho espatlla tot a nivell global i que és molt maligne, no estarem protegits i tampoc tindrem possibilitat de corregir l'error, val? Perquè no hi haurà parche de seguretat per Windows 7, i per tant és aconsellable passar-se a Windows 10. No vol dir això que haguem necessàriament de canviar l'ordinador, perquè hi ha molts ordinadors que van a Windows 7 que perfectament podrien anar a Windows 10, i fins i tot poder aniria millor, perquè Windows 10 és un sistema una mica més optimitzat, no?
Clar. O sigui, la qüestió és que, és que a partir d'avui pots fer servir Windows 7, pots seguir-lo fent servir, però el teu propi risc, que li pugui passar al teu ordinador i ningú vindrà a resoldre-t'ho, llavors la solució és passar-te a un Windows 10. Va, expliquem com ho hem de fer per si tenim un ordinador que més o menys és normal, que té Windows 7. Perdó, primer, per començar, perquè potser molta gent no sap ni si té Windows 7 o no. Com sabem quan un ordinador té Windows 7?
El sistema operatiu és molt fàcil d'endevinar. Te'n vas al menú inicio de Windows, aquell que surt a la barra d'eines a baix de tot, a la mà esquerra, on hi ha les finestretes, d'acord? I allà podem anar directament al menú de configuració o al menú de propiedades, crec que, si no recordo malament, que es deia en el Windows 7. O si no, també amb IPC, si fem clic a l'icona de mi PC amb el botó dret del ratolí, allà sí que hi ha un botó que diu propietats, i allà podem veure les característiques bàsiques de l'ordinador, el tipus de processador, la memòria, i també diu la versió del sistema operatiu. Allà dirà, doncs, el sistema operatiu que tenim, Windows 7. Una altra manera també seria apagar-lo i encendre-ho, i llavors en el reinici
allà ens ho diu,
normalment diu Windows 7 o Windows 10 en segons quines versions, no en totes, però és una manera. A partir d'aquí, canviar d'un sistema operatiu a l'altre? Bé, no és que sigui complex, però s'han de tenir en compte algunes coses. Per exemple, d'entrada, hem de tenir, el primer de tot, una còpia de seguretat de totes les nostres dades. Això ho hauríem de tenir sempre, no només ara, que ens plantegem o que ens podríem plantejar canviar de sistema operatiu. No? Hem de tenir sempre una còpia de seguretat de totes les dades. Jo que recomano, doncs, que obris, per exemple, un compte en qualsevol servei al Núvol, que podria ser Google Drive, que podria ser Dropbox, podria ser qualsevol, no, d'ells, i allà doncs tinguis tota la teva informació, tots els teus documents, fotos, vídeos, etc, etc.
Perquè tampoc no és tan car un servei d'aquests amb uns quants gigas.
No. Mira, 100 gigas de Google Drive són $2 al mes, ja. 2 euros al mes, perdó, i al final estàs parlant de 20 i pico euros l'any, que tampoc és res de l'altre món per tenir 100 gigas, que 100 gigas pot semblar així d'entrada poc, sobretot tenint en compte que es venen discs durs de 2, 4, 6, 8 teres, que són molts més, no? Però realment per l'ús diari i quotidià és més que suficient, eh? Per tant, còpia de seguretat, primer de tot, el que no ens salvem és de les configuracions, és a dir, configuracions a nivell domèstic em refereixo, que tu obris el navegador, el Google Chrome, i tinguis els teus favoritos. Això ho hauríem de configurar amb el Google Chrome, perquè sí que es pot fer.
És a dir, no, quan tu estàs, estem parlant sessió, de passar d'un lloc a l'altre, això ho perdrem.
D'un ordinador a l'altre, o clar, d'una això ho perdràs. De... A no ser que, per exemple, sí que tinguis en el navegador Google Chrome doncs configurat el teu compte de Google perquè els ajustos es guardin i que els conservis quan passis d'un ordinador a l'altre. Això inconscientment moltes persones ho tenen fet i no ho saben, val? Però hi ha moltes altres que no. O sigui, que no s'ha iniciat sessió en el navegador perquè et guardi doncs, els favoritos, la teva configuració de privacitat, etc, etc, etc.
És a dir, que quan actualitzem el sistema operatiu serà com si tinguéssim una màquina nova.
Totalment.
Val.
No serà com, és que serà una màquina nova, totalment.
Llavors, d'on trec jo el Windows 10 per actualitzar el meu Windows 7?
Bueno, tens dos vies, com tot en la vida, o el pagues o el tens pirata.
No, però el Windows 10 no era gratis.
No. Una cosa és que sigui un servei, una altra cosa és que sigui gratis.
Però,
no és gratis.
Però ho va ser durant un temps, no?
No, el que va passar és que quan es va fer, quan es va llançar al mercat, Windows 10, totes les persones que tenien fins a Windows 7, baixava la cosa, Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1, va existir durant uns mesos la possibilitat d'actualització gratuïta.
Ah, i ara ja
no. És a dir, tu havies comprat... No, això fa temps que va acabar.
O s'ha de comprar o s'ha de...
O t'has de canviar la màquina i per tant ja el pagues a dins del pack de la màquina.
Com deien ahir, ahir vaig veure un capítol de Plats Bruts repetit i preguntaven, no, però que això és robat. No, és que no és de compra. Doncs el mateix, no? Feu un Windows 10 que no sigui de compra.
Aquest eufemisme, sí que no sigui de compra. Jo no ho aconsello que no sigui de compra perquè tampoc és tan car i realment pots tenir molts problemes precisament de virus, de tot això, perquè els sistemes operatius pirates, el sistema operatiu és la base del teu ordinador, val? O sigui, és el software gairebé, no diria primari, però quasi, que fa anar la màquina. És la teva estructura, és el teu esquelet. Si això falla, ets una porta d'entrada per qualsevol cosa. Per tant, jo aconsello gastar-te... A veure, que tampoc són tan cars. Si vas a qualsevol informàtic del teu poble i t'ho resoldrà ràpid, això.
Yeah.
I que sigui legal, perquè, a més, puguis tenir actualitzacions i que puguis que la màquina pugui anar bé fins que ho suporti, vaja. Uh-huh.
Mira, ara ho estava comprovant, perquè, com m'has dit, com buscar si tinc Windows 7 o no... Un dels ordinadors de l'estudi té Windows 7.
Sí. Martí!
Sí, haurem d'avisar el Martí que ens ho vingui a canviar, perquè té Windows 7 professional, que entenc que encara que sigui professional, aquí sí, la professionalitat la cosa, aquí li és igual al Windows, eh?
La cosa passa igual, sí. Molt bé. El que passa que potser potser sí que a nivell de les versions professionals potser sí que hi ha una mica més de marge de temps d'actualització, eh? Però vaja, que Martí, ja saps, ja tens feina.
Molt bé, doncs escolta, mira, avui ens allargarem una mica, perquè això del Windows 10 ha estat molt bé, i parlem d'algunes coses més relacionades amb tecnologia i oci digital. Un dels principals mal de cap de Twitter són les respostes. Són la possibilitat que qualsevol desconegut t'escrigui i digui, no, això que dius no és ben bé així.
L'assetjament.
Sí, no? Exacte, assetjament, que això, com més followers tens, més passa. Doncs ara sembla que Twitter comença a retallar-ho, això, no?
Sí, és que clar, de fet Twitter és una xarxa molt més global que no altres, perquè per exemple tu Facebook, si no tens un... és com més restringit, no? Instagram encara més també, però Twitter, doncs qualsevol pot respondre, no? És més visible, no? Llavors ara sí, en el CES de Las Vegas, que en parlàvem la setmana passada, Twitter va anunciar una funció que posaran en marxa properament, que ja l'estan implementant en mode de proves, que permet que sigui l'usuari el que decideixi qui pot respondre als tuits. És a dir, tu llences un missatge, tu llences un tuit, i podràs escollir si la cosa continua com fins ara, és a dir, que qualsevol persona pugui fer una resposta i pugui fer una aportació, corrent el risc, doncs, que hi hagi molta gent que s'amaga darrere de l'anonimat d'un perfil sense imatge, sense foto i sense dir qui és, i comença això, a assetjar-te, o bé que puguis només escollir entre les persones que segueixen, o sigui, un grup, les persones que són seguidors teus o els que tu segueixes, o ningú directament, no?
Que ningú que et pugui respondre. Fer,
exacte, que només pues, puguis fer el tabel. Clar, si selecciones aquesta opció, la veritat és que queda una mica deslluïda la funció de xarxa social, perquè llavors et converteixes només en altaveu, no? Sí. I llavors és una comunicació en un sol sentit, no? Però vaja, no trobo malament que tinguis la possibilitat de poder escollir, no? O, perquè fins ara això només es podia fer bloquejant a la persona directament.
Sí, però has d'anar bloquejant una a un i a més, clar, ets haver de bloquejar.
Clar, clar, llavors és una mica això. La veritat és que, bueno, és una manera més, és una eina més, una funcionalitat més de, en aquest cas, de Twitter, però també de moltes altres xarxes socials que s'estan posant una mica les piles per intentar evitar l'assetjament, no? Perquè és el que dèiem, hi ha moltes persones que realment a les xarxes... L'altre dia feia aquesta reflexió amb, no sé qui, amb una amiga. Les persones a les xarxes socials són com condueixen, es transformen.
Sí.
O sigui, realment el nivell d'agressivitat puja, però d'una manera brutal, eh? Sí, en fi, sí, sí, sí. És coses que passen de l'internet.
Bueno, Josep Lluís, ho deixarem aquí avui. Hem parlat d'aquestes dues coses, de Windows 10. Atenció, aneu a un informàtic si teniu encara Windows 7, perquè us posin Windows 10, perquè ja no tindreu el suport de Windows. I també hem parlat de Twitter i aquests canvis. Que vagi molt bé la setmana i parlem dimarts que ve.
Doncs igualment, que vagi molt bé.
Que vagi adéu. Bé, adéu.